Avui també, per què no, li dediquem una estoneta a la reflexió i a l'anàlisi amb el Pere Martí i el seu feinejant en filosofia. I si avui us sembla que és massa espès, doncs podcast. I quan trobeu el moment, no us ho perdeu. Pere, bon dia.
Bon dia.
Què ens proposes?
Doncs mira, veuràs que avui crec que tenim un tema que és força interessant perquè és proper, eh? És proper a tothom, malgrat que, com acostumem a dir, com que no tenim aquest moment, aquest temps per separar-nos del quefé quotidià, doncs no ens n'adonem, però com veuràs, és quelcom molt que està al nostre costat permanentment. Però bé, avui som 23 de juny, acabem de deixar enrere la primavera i per tot arreu ens rodejava fins ara el verd esclatant de les vinyes, els sembrats, les flors dels marges i camins. I aquests dies es podia visitar una exposició dedicada a la Mercè Rodoreda, perquè s'ha obert l'Espai Rodoreda i el Jardí Mercè Rodoreda a l'Institut d'Estudis Catalans, i allà en aquest jardí es cultiven les flors que apareixen en l'obra de la Rodoreda, que és molt significatiu en la seva obra, el tema de les flors. I això em va portar a pensar com d'important, de significativa són les flors per als éssers humans. Quin lloc destacat i a vegades ocult, però sempre important, ocupen en la nostra vida. A vegades passen a primeríssim pla. Per Sant Jordi, les flors, protagonistes centrals. En altres moments, el ram de núvia, en el moment del casament, també és un element absolutament protagonista. I en moltes narracions literàries i cinematogràfiques veiem com el protagonisme, el protagonista es dedica de manera intensiva a cultivar els jardins, les flors, i extreu d'això una extrema gratificació, no? I dius, per què exerceixen aquest magnetisme les flors damunt nosaltres, no? Que difícilment podem concebre una festa important, com ja dèiem, del Sant Jordi o del casament, o les catifes de flors per el Corpus, o les flors del concert de Cap d'Any, que són quasi tan protagonistes com els violinistes allà a la sala d'aquella de Viena. I a part del seu vessant estètic, evidentment important, formes, colors, aromes, etc., jo crec que hi ha un aspecte més secundari, més ocult, que tanmateix explica aquest fenomen. I per posar de manifest aquest aspecte més que no acostumem a tenir tant en compte, me n'aniré una mica lluny. No massa, només dos segles.
No gaire, no.
El segle XIX, i visitarem un entranyable i vell amic nostre, el senyor Karl Marx, que dirà sí que té...
Karl Marx i flors.
Sí. Un senyor que avui dia és objecte de molt dures recriminacions, de fet és quasi bé objecte d'un oblit total, tot i que darrerament hi ha alguns petits brots verds, que no sé si val molt la pena, però bé. A Marx hi ha molts Marx, i alguns són realment insuperables. I avui parlarem d'un d'aquests. Aquell Marx que ens descriu als humans com aquells éssers que ens construïm a nosaltres mateixos a partir del resultat del nostre treball. Que ens realitzem, seria la fórmula que s'utilitza avui més habitualment.
Em ressona Pepe Rubianes també ara aquí.
I per això, deia Marx, quan el resultat del nostre treball, el nostre producte, ens la rebassen, llavors perdem la nostra identitat, ens estem alienats. És la teoria clàssica del marxisme. A través d'aquesta definició n'arribem a una altra que cito aquí, però que només deixo apuntada per la seva importància. La definició de cultura, que crec que també en Marx és difícilment superable. Diu, amb el nostre treball, amb la nostra acció sobre la natura, transformem la natura. I el resultat de la transformació de la natura com a conseqüència del treball de l'home és la cultura. Coneixes una definició millor i més sintètica de cultura? Quants malentesos ens evitaríem si uséssim aquesta definició. Però bé, la tesi de Marx, la tesi inicial, és que els humans ens definim justament per la nostra indefinició, perquè no tenim una naturalesa acabada en néixer. Tots sabem que quan naixem estem absolutament inacabats, inermes, que duraríem, no res, hores, si no fóssim acollits per l'úter social, que ens ajuda a completar-nos, a acabar-nos. La nostra naturalesa, doncs, és canviant, mòbil, es va construint permanentment. I nosaltres, cada un de nosaltres, només ens podem arribar a conèixer realment i a saber qui som, a tenir una identitat pròpia, doncs, si tenim el reconeixement dels altres i també gràcies al producte del nostre treball, que ens mostra que som més metges, mestres, pagesos, escriptors, que ens mostra qui som.
El que fem ens defineix.
El que fem ens construeix. Per tant, ens fa. Quan produïm, quan modifiquem la natura i fem aparèixer una cosa nova, en aquesta cosa nova hi hem dipositat una part de nosaltres. I per això, i ara tornem al començament, als jardins,
al
cultiu de les flors, és quelcom tan plaent i gratificador. D'un paisatge natural tu pots gaudir-ne molt, et pots sentir en sintonia, vibrar amb la natura. Però només en un paisatge artificial, i això és el que és un jardí, ens podem veure reflectits en la nostra creació. És allò que nosaltres hem creat. Allò que hi creix, la seva bellesa, la seva esponerositat, la seva originalitat, ens retorna al nostre esforç amb escreix. I ens fa sentir que podem aportar alguna cosa, que podem crear. I no hi ha, o hi ha molt poques coses que ens causin una major gratificació, que ens facin sentir millor amb nosaltres mateixos que crear. I mateix que diem jardins, podríem dir horts, eh? Perquè hi ha molts amateurs jubilats que això mateix ho aconsegueixen a través de l'hort. I per això ara hi ha els horts urbans que s'han posat de moda, o fins i tot quan érem petits a l'escola ens donaven una mongeta i estàvem embadalits, veiem quan sortien les
amb el cotofluix mullat, no?
A tots ens agradaria tenir un jardí espectacular, eh? Alguns potser preferirien tenir l'hort, però molts pocs estem disposats a dedicar el que cal. I tenim algunes versions escarrancides, perquè, com ja sabem, crear sempre és costós. Però bé, afortunada o desafortunadament, tenim altres formes per aconseguir sentir-nos bé i obtenir gratificació, que no és l'esforç i el producte del nostre treball, sinó que una de les principals és adherint-nos, identificant-nos, és a dir, fent-nos nostre el producte, el mèrit, la creació, els assoliments d'un altre. I aquests dies n'hem estat testimonis de primera fila, com quasi bé de cop i volta, una munió de gent, una multitud, ha obtingut una esclatant gratificació fent-se seves les gestes d'un grup de xavals que casualment portaven la samarreta del Barça. I que s'han menjat el món del futbol en mig any escàs, sortint del més absolut anonimat. Ningú els coneixia fa un any. És que ningú, eh? Potser algun dels afeccionats més fanàtics, però... I d'una situació de grup propera a la irrellevància, que quasi bé la gent ja no se sentia a prop, ni es miraven els partits del futbol del Barça, no els importaven, ara la onada d'identificació ha assolit unes dimensions espectaculars. Gent gran, nens, tothom. Quants dels meus coneguts propers m'han reconegut que no miraven els partits del Barça i se'ls tornen a mirar, no se'n perden ni un. I, a més, s'ho passen malament quan les coses es torcen. Que aquests xavals tenen la virtut aquesta de que sempre han de lluitar per treure endavant els partits. Doncs bé, quan jo era jove, o sigui, fa algun temps, i els progres tenien encara més presència i influència que en l'actualitat, i encara el marxisme no havia estat erradicat de la seva ideologia, era un dogma inqüestionable que el futbol era un dels principals mecanismes que servien al sistema per tenir la població alienada.
El pa i circ dels romans.
I que l'havien de rebutjar amb totes les nostres forces perquè era una forma d'idiotitzar, infantilitzar la població que estava pensada només perquè oblidessin com eren d'explotats. Futbol era, com tu dius, l'opi modern del poble. Calia erradicar els seus efectes. Durant un temps ens ho van creure. Igual que la tele, que també era una forma d'alienació, etc. Però aquell xarampió va passar i ara ens trobem que tots aquells intel·lectuals, radicals i antisistema, totalment enganxats al futbol, als toros, o, el que a casa ja és pitjor i més patètic, a l'Eurovisió. Què ha passat? Tenien raó o no tenien raó? Han estat massa febles i el sistema se'ls ha cruspit? Bueno, això últim no cal ni dir. És evident que no n'ha deixat ni una engruna. Tenien raó, però en canvi no tenien raó.
Aviam.
Perquè no tenien en compte una cosa que és molt important, que no tenien en compte els mecanismes psicosocials a través dels quals tots els humans accedim a la nostra identitat i a la nostra personalitat. Posem un altre exemple. Foucault és molt reconegut perquè li esmena la plana a Marx, perquè Marx pronosticà que amb l'adveniment de la classe proletària al poder s'haurien acabat les lluites de poder. I Foucault va dir que què va? Això no s'acaba, això continua, perquè el poder té una dinàmica pròpia. Per tant, Marx aquí es va equivocar. No en que la lluita de poder és el motor de la història, el que ell anomenà lluita de classe, sinó que això s'acabava amb l'adveniment d'un grup determinat. Per tant, la teoria aquí va ser insuficient. No va preveure, i això Marx ho retreia constantment, no n'hi ha prou amb la teoria, hem d'anar a la pràctica, a la praxi, si no és pura ideologia. Però ell també hi queia. Doncs aquests senyors tenien una anàlisi correcta, però incompleta, per tant, incorrecta. Tots necessitem satisfer una sèrie de necessitats físiques, però també psicològiques i socials. Sense satisfer-les, la nostra personalitat no funciona, esdevenim inadaptats. Són diverses, però les fonamentals són dues: sentir-nos pertanyents, identificats amb un grup, i reconeixement i estima per part dels altres. Sense això, realment la nostra identitat no es pot conformar de forma equilibrada, sana i constructiva. Has de saber que formes part d'un grup, que és el primer pas per a aquest reconeixement. Per això, institucions com la família, que també han estat i són objecte d'atacs furibuns per part de marxistes, postmarxistes i progressia en general, tanmateix semblen resistir de manera inamovible. No?
Sí, com sí, és? Pels segles dels segles.
I com és això? Doncs molt senzill, perquè en la família hi trobem el primer i immediat estadi d'identificació afectiva i emocional, des del qual podem passar a d'altres plans d'identificació. I si no tens en compte això, doncs totes les especulacions teòriques no arriben enlloc. Abans dèiem que un dels mecanismes que fem servir, el més freqüent, per substituir la gratificació dels nostres propis productes és fer-nos nostres els dels altres. Anem a la família, també aquí hi trobem un cas claríssim, com els pares es realitzen a través dels fills. Les gestes dels fills quasi les disfruten més els pares que els fills. I si anem a veure un partit de futbol de canalla, és terrible. Perquè llavors arriba quasi el degenerar patològicament, no? Com sembla com si el fill obligatòriament hagués de satisfer i superar les frustracions paternes. No podem mantenir la força d'aquest fenomen, perquè està a la base de la majoria de fets socials, ara i en el passat, siguin de caràcter particular o col·lectiu. I si només fem l'anàlisi de la superfície, no entendrem res. Com deies abans, el circ romà, l'esport, té una capacitat d'identificació que no pots mantenir, malgrat que sàpigues que és un mecanisme de manipulació i avui d'agitació i propaganda política. Ho saps perfectament. Però, home, quina proposta alternativa tenim perquè ens identifiquem que no sigui aquesta i que deixi de ser un dels fenòmens de primer ordre social que és? I també preguntem-nos pels casos particulars, per exemple, el Barça. Per què el Barça té aquesta capacitat? Els seus dirigents van tenir un encert fa unes dècades clau, no? Quan van inventar-se allò del Barça és més que un club. Perquè, esclar, van afegir a la qüestió de l'equip guanyador la de la reivindicació nacional, que en aquell moment doncs, pràcticament era clandestina. Vull dir, l'efecte d'això, des del punt de vista de la identificació per la gent que estem aquí en aquest terreny, en aquest territori, doncs, vaja, no té competència. Fa molt poc un article d'un dels polítics més independentistes que existeix encara reivindicava el Barça com a mecanisme d'inserció independentista. Per tant, hem de tenir sempre en compte això, aquest èxit esclatant que abans hem comentat que han obtingut aquests nois, bueno, no només no els nois, però bàsicament ells, ha tingut com si diguéssim tres claus, tres mecanismes per al qual la identificació encara ha sigut més potent. Primer, són descarats i no tenen por a res. Són valents. Guanyen. Sí. I molt important.
Sí.
Guanyar és molt important, perquè ja han dit que, a més d'identificar-se amb un grup, nosaltres ens va bé que aquest grup guanyi, perquè llavors les gestes, els assoliments d'aquest grup se'ls fan... Jo em realitzo a través d'ells. I, a més, són autèntics. Però, de moment, sembla que encara no han estat corcats per el caràcter de negoci que és, avui ja sabem tots, l'esport. I l'autenticitat, ja hem dit en algun altre programa, que ven bastant en la nostra època. És fórmula magistral,
guanyadora.
Però no sé si tenim temps encara...
3-4 minuts, sí.
Un altre fenomen que també és molt il·lustratiu, encara poden dir-ne alguna cosa. Tornem a l'època d'aquells progres impenitents que hem dit quan jo era jove, que també tenien un altre mantra que tots havíem acceptat. El flamenc, els toros, les folklòriques formen part dels elements que el franquisme utilitza per tenir el poble alienat i, per tant, cal trencar amb el tòpic que això és autènticament representatiu del nostre país. Doncs bé, com deia fa una estona, fa molt poc, hem tingut un fenomen que com és l'Eurovisió, friqui decadent on te n'hi hagi, en ferum de resclòsit dels 60, manipulat i polititzat, però rècords d'audiència i totes les emissores públiques i privades del país dedicant temps a les seves emissions. A més, hi va haver una polèmica, jo no estic molt al cas, però ha sigut inevitable escoltar-ho, perquè elements de la escenografia triada semblaven massa decantats cap a aquests elements tradicionals del nacionalisme espanyol més ranci. I, malgrat tot, èxit esclatant.
Sí, sí, unes audiències increïbles.
Què ha passat aquí? Doncs fem una mica de història urgent, perquè ja no tenim massa temps, de la transició. Hi ha tot un seguit de nois progres i eixerits que arriben al poder perquè volien trencar amb tots aquests tòpics del toro i el flamenco, suposadament. Un cop al poder, aquests mateixos nois, per cert, potser és casualitat, però el New York Times en aquell moment ja els anomenava jóvenes nacionalistes españoles.
La va clavar.
Arriben al poder i s'adonen que si s'hi volen mantenir, doncs que han d'aconseguir que la identificació amb ells doncs, sigui el més majoritària possible. I, per tant, doncs, de mica en mica, aquests progres com Guerra, que només escoltaven Mahler quan eren joves, doncs, de manera a vegades subreptícia, sense que es noti, a vegades de manera més explícita, a vegades brutalment, com en el cas de la Guàrdia Civil, que d'un dia per l'altre el senyor Barrionevo passa de considerar la Guàrdia Civil com el braç armat de la repressió franquista a un dels fonaments de l'estat democràtic i de dret espanyol objecte de tota lloança i adhesió. Doncs, resulta que tots aquells elements que havien estat repudiats i bescantats per franquistes i reaccionaris, doncs ara tornen a estar en circulació normalitzats. És cert que, paral·lelament, hi havia alguna maniobra compensatòria. Per exemple, el senyor Tierno Galván, que va promoure les movides per allà als Madrids, que encara alguns d'aquests d'aquella època que s'arrosseguen com espectres per les emissores, per alguna cosa d'aquestes...
No direm cap nom, no?
No direm cap nom, però espectres...
De la parella en qüestió.
Doncs van intentar introduir pautes culturals una mica més actualitzades. Sembla ser per competir amb tot el procés cultural i nacionalitzador de la nova cançó i del rock. Però bé, la qüestió és que aquells tòpics que havien servit al franquisme per identificar la cultura espanyola, doncs en lloc de quedar arraconats, van continuar sent posats en circulació. perquè molt intel·ligentment aquests polítics van dir, ui, en lloc d'enfrontar-me, millor que m'uneixi a ells, perquè això és un fenomen molt potent. I ningú s'ha preocupat de buscar una alternativa d'identificació per al nacionalisme espanyol, que no fos aquella. I per això arribem a l'Eurovisió, i després de grans èpoques de governs socialistes i comunistes, doncs tot continua exactament igual. Un exemple senzillet. Ara hi ha hagut una exposició universal a Osaka, que Catalunya ha tingut un pavelló, i ha anat el senyor Illa, i com a mostra de la normalització de Catalunya, és a dir, que és una part més d'Espanya, què és el que ha fet el senyor Illa? Doncs va contemplar amb adelit, junt amb altres polítics, com una bailaora, doncs manifestava la catalanitat a Osaka. Aquest és l'element, diem-ne, que avui continua sent identificació d'una nació, que evidentment no és la catalana. Abans de desmuntar una cosa, doncs, com saben molt bé rellotgers, has de tenir molt clar després com es munta, perquè a vegades és molt complicat i et quedes amb les mans buides. I quan jutgem fenòmens socials, polítics, compta a quedar-se amb la superfície. Preguntem-nos quins elements d'identificació ofereixen que fa que els escollim en lloc d'uns altres. Què és el que fa que els qui els segueixen puguin sentir que aquests sí són dels meus? Si no fem això, simplement no tindrem ni idea de què és el que passa ni de què és el que ens passa. Molt bé, doncs, bona revetlla.
Brillant, com sempre. Pere Martí, gràcies. Bona revetlla i bon Sant Joan. Adéu-siau.
Adéu.